Senyor Joan Herrera, què tal? Bon dia, moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Primer de tot, Xavier Trias, a TV3. Anem a repassar els Greatest Hits. Una idea que Xavier Trias repeteix durant l'entrevista és que no descarta que pugui acabar convertint-se en l'alcalde.
Ara, des d'ahir, no directament, però indirectament, em truca gent, que no són poders fàctics, però que és gent que em diu, escolta'm, però sabem que el PP, i escolta'm, has de continuar sent l'alcalde. Jo dic, bueno, jo no em nego a que em facin alcalde, jo no sóc tan tonto de dir, no vull ser alcalde si m'apoyen per sumar 21. Ara jo dic, escolteu, toquem de peus a terra, veiem quines possibilitats hi han, però tocant de peus a terra i veient què s'ha de fer i què no s'ha de fer a la vida.
Què dirà?
Però està clar.
A veure, legitimitat per fer pactes de govern sempre. Clar, i tant, i si suma 21, doncs es suma, no? El que passa és que a mi em sembla que no sumen, no sé que facis una cosa totalment antinatura, des del meu punt de vista, com sumar PP amb Esquerra, que és el que planteja Xavier Trias. Per tant, primera sorpresa i segona contradicció evident, havent escoltat abans i després de campanya, abans de campanya i la mateixa nit electoral en Xavier Trias. Per tant, aquestes dues constatacions.
Però ara ens trobem moltes sorpreses, per exemple, que a segons quins llocs pugui pactar Podemos amb el PSOE, quan el Podemos ha acusat de ser el PSOE la casta.
Sí, encara ha parlat de forma més gruixuda, si m'ho permet, del PP, perquè si resulta que, per molt que critiquis el PSOE, l'alternativa és mantenir el govern, els corruptes i els que estan fent que en aquest país la desigualtat s'incrementi, doncs sí, adoptar Podemos. I també és veritat que Podemos on ha confluït, Madrid, Saragossa, l'experiència de les marees a Galícia o espais de confluència com ara Barcelona, s'ha guanyat, però vaja, jo entenc també que Podemos quan ha de triar, precisament prefereixi que no governi el PP, que governi, en aquest cas, no?, un president del PSOE.
Ha de ser alcalde, que és el primer que estàvem debatent, i això, escolti'm, es repeteix a cada elecció.
Sí.
Si ha de ser alcalde o alcaldessa, en el cas de Barcelona, la llista més votada?
Miri, hi ha vegades que hi ha forces polítiques que sumen menys, per separat, menys vots que la que guanya, però que sumades sumen molts més regidors i molt més vots en programa compartits i les coalicions de govern han existit, existeixen i existiran a tot arreu, al món de municipis. Madrid Ciutat és un exemple. La llista més votada no serà la que governarà, des del meu punt de vista, per sort dels madrilenys. Dit això, vaja, això és una cosa i l'altra cosa és demanar el suport de... que és el que ha fet Trias, no? Si no m'equivoco. Ho he escoltat bé, oi?
Trias diu que el PP
demanar el suport compatible de PP i Esquerra. Vaja, la política pot ser... pot fer companys de llit exòtics, no? Això seria un punt d'exotisme mai vist i jo crec que no es produirà, però si en Xavier Trias diu això, potser és perquè li han dit fes-ho i fes-ho com sigui, i en Xavier Trias sembla que està obeint. Sorprenent, però vaja, coses de la política.
I què li semblaria un pacte Convergència-Esquerra-PSC?
Em sembla que no arriba, que no té majoria per ser electe.
No. Però el PP, com ha dit ja, que donarà suport, llavors seria o sí.
A veure, és a dir, jo entenc que el que ha succeït a Barcelona és històric i significa un canvi profund, i un canvi de profund de prioritats, i que deuen haver nervis. Però jo crec que molta gent a Barcelona ha optat pel canvi. De fet, no només la gent que ha votat Barcelona en Comú, sinó també altres expressions que optaven pel canvi i que s'ha de respectar la voluntat de la ciutadania majoritària i que espero que així sigui. No m'imagino un escenari que no sigui aquest.
Li faig aquesta pregunta, però també li faré d'una altra manera. No s'ha de respectar el que més també ha votat, per exemple, a Badalona?
Si a Badalona hi ha més vots que volen canvi... No, i a Badalona...
Per tant, però vostè no ha de governar necessàriament la llista més votada, a qualsevol lloc.
No és una condició indispensable. És a dir, jo crec que es poden definir majories de govern, sempre quan aquestes majories de govern siguin coherents precisament amb l'expectativa de canvi. A Badalona hi ha hagut molta més gent, moltíssima més gent, que ha dit volem un canvi a Badalona, amb una altra manera de governar, i jo estic molt content que a Badalona això serà possible el proper 13 de juny.
Per què creu que ha guanyat Barcelona en Comú?
Jo crec que Barcelona en Comú ha guanyat per, no per una raó, però sinó per diverses. La primera és una bona campanya, un bon lideratge. La segona és que la suma multiplica. La tercera és que hi ha gent de la que no se'n parla, hi ha barris dels que no se'n parlen, que s'han mobilitzat com mai, que enlloc es parli de... Poso un exemple, Nou Barris Cabrejada, un moviment que està a Nou Barris batallant i treballant, que no se'n parli no vol dir que no passi. I a Nou Barris hi havia molta gent emprenyada perquè tenien el sentiment, i la constatació és que així ho han votat, que determinats barris de la ciutat i determinada gent de la ciutat estava oblidada. Per tant, jo crec que és la suma d'un munt de factors.
L'enfonsament del PSC també sumat?
Si m'ho permet, jo diria que és la substitució del PSC per un projecte molt més il·lusionant, que això és el que ha succeït. I si mirem els resultats de la ciutat, Barcelona en Comú guanya a més de 50 barris, amb resultats excepcionals a la Franja del Besòs, Nou Barri, Sant Martí, Sant Andreu, i a la vegada segona força, per exemple, a l'Eixample, amb uns bons resultats. És veritat que hi ha llocs on, vaja, no té bons resultats, no? Pedralbes, per exemple, entre CiU, PP i Ciutadans tenen el 80 i escaig per cent dels vots, no? Aquí sí que s'ha de reconèixer que hi ha petits barris, no? Molt uniformes, eh? Doncs on
aquí, Barcelona en Comú haurà d'entrar amb la destral o haurà d'entrar amb Carinyo?
Amb la destral.
Tinguim.
No, Barcelona en Comú... Això primer ho ha de parlar la gent de Barcelona en Comú i l'ADA. Però ho ha dit ella, treballarà per tots els barris de la ciutat. Ara treballarà especialment per aquella gent que necessita més de les polítiques públiques que han estat més oblidades.
Deia, la suma multiplica.
Sí.
Deia, a Barcelona han anat junts Iniciativa, Podem, Procés Constituent i guanyem.
Ahir, molta ciutadania.
Sí, d'acord.
I molta gent.
Teresa Forcades, ahir, en aquesta ràdio, proposava sumar-hi la CUP i Esquerra i que ella sigui la candidata al Parlament. S'imagina... Es comença a imaginar, després de veure Ada Colau com a alcaldessa de Barcelona, que la Monja Forcades podria ser presidenta de la Generalitat?
Miri, jo crec que hem d'entendre precisament que hem d'ajudar a juntar molts actors polítics, molts actors socials i molta gent. I ho hem de fer precisament per guanyar la igualtat en aquest país, per fer fora la corrupció, per governs que estiguin al servei de la majoria, i... Hi ha moltes persones que tenen una gran vàlua, des de la Teresa Forcades fins a l'Arcadi Oliveres, l'Albano Dante, però també molta altra gent. Crec que el primer que hem de fer és veure si ens podem posar d'acord. I crec que avui, més que fa, si m'ho permet, fa 15 dies, hi ha molta gent al carrer que ens diu, poseu-vos d'acord. Perquè és l'experiència que ha tingut èxit a Barcelona Ciutat i és l'experiència que ha tingut èxit també a altres parts de l'Estat. Per tant, ho hem de fer. Com? Jo crec que primer comencem per determinar si ens posem d'acord i a partir d'aquí anem a construir-ho.
I a més,
si m'ho permet, crec que el més interessant és que això també ens ho està dient, a mi m'ho està dient des de dirigents veïnals, gent del moviment associatiu, treballadors que em paren l'altre dia a Eixa Palau en una fàbrica que anaven a fer fora la gent. És a dir, m'ho està dient gent no només adscrita en partits o en plataformes, sinó molta gent de carrer que diuen anem a fer-ho junts i anem a fer-ho possible.
Les eleccions són d'aquí a poc, per tant, si se'n posen d'acord s'han de posar en breu d'acord, i ràpid, eh?
Sí.
I ràpid. Però li torno a repetir, el nom de Teresa Forcades a vostè li agradaria com a lideressa d'aquesta...
Jo li dic, és a dir, jo crec que la dinàmica no és de competència, sinó és de cooperació. Hi ha molts noms damunt de la taula i entre tots haurem de decidir qui és el millor perfil, i sobretot ho haurem de fer en un procés de primàries, d'elecció, que és com es fan les coses, alguns que ho fem fa temps...
Per exemple, per entendre's, vostè s'hi presentaria?
La nostra manera, si m'ho permet, no és... Li dic d'una altra manera. Nosaltres farem tot això amb informació, amb transparència i amb prudència.
Sí, però no em toqui violí. No, vostè es presentarà a aquestes primàries i vostè li agradaria ser el candidat.
I jo el que nosaltres no farem és posar un nom a damunt de la taula abans. Si no, escolteu, ens posarem a parlar, a discutir, i veurem quins són les millors persones, les millors experiències i el millor programa. És... la nostra manera d'entendre com es construeixen aquestes coses. I ho volem fer així.
Sí, però jo entenc molt bé el plural del partit. Jo li pregunto el singular seu.
Sí, però...
El seu singular, és a dir, vostè vol tornar a ser candidat a la presidència de la Generalitat?
Però m'ha d'entendre una cosa, és a dir, si...
Això ho sap vostè. El partit no ho sé, vostè.
Escolti, i jo... però ha d'entendre també vostè una cosa.
Que si no m'ho pot dir, cosa que entenc perfectament.
Que jo ara, des del meu punt de vista, no és el moment de dir si jo vull o no vull. Crec que és el menys rellevant, si m'ho permet. Perquè per nosaltres, i per mi també, per la gent d'Iniciativa i per mi en primera persona, més important que qui encapçala és poder-ho fer. Fer-ho possible i fer-ho, si m'ho permet, el petit miracle que hem construït entre tots a la ciutat de Barcelona. I jo vull fer-ho d'aquesta manera, perquè crec que és la manera que ens en podem sortir. Si comencem, des del meu punt de vista, amb qui ha d'encapçalar i qui no, crec que no és la millor de les maneres. I ha d'entendre que també haig de tenir aquest partit marge per poder-li respondre en aquests termes, perquè vull construir això.
Veu Esquerra dins?
Crec que Esquerra no s'hi veu. Crec que Esquerra no s'hi veu. I no s'hi veu, entre altres coses, perquè Esquerra, legítimament, i això l'he dit a l'Oriol, amb l'Oriol Junqueras, diverses vegades, ha canviat dret a decidir, després independència, per assumir unes polítiques que per mi desmunten el país. I perquè, a més, ells, política i estratègicament, creuen que han de fer una altra cosa.
La CUP?
Jo crec que han de parlar sense excloure ningú. És a dir, nosaltres no parlarem...
Però diu que Esquerra, ells no s'hi veuen, m'ha dit.
No.
La CUP creu que s'hi veu?
M'agradaria pensar
que sí. A partir del moment que el Quim Arrufat diu que a Barcelona el que farem són pactes puntuals i no entrarem a govern, veu la possibilitat de que la CUP entri?
A mi m'agradaria que entrés tothom, i nosaltres el que farem és una proposta incloent a tothom, és a dir, i sense cap veto. Crec que el que és molt important és aquí no posar vetos per construir això. Hi haurà molta pressió perquè això no vagi, perquè és evident que el resultat de Barcelona en Comú o altres resultats arreu de l'Estat, que ha succeït de Madrid, per posar un altre exemple, posa nerviosos aquells que no volen que canviï res, tindrem molta pressió, però nosaltres intentarem evitar-la. I insisteixo, nosaltres farem això incloent a tothom, sense cap veto.
Aviam, preguntes per Joan Herrera, després en farem alguna altra. Crec que en Barbeta, que el sentia allà a les catacumbes, el sentia des de Washington, vol fer-li alguna pregunta a Joan Herrera.
Doncs m'has agafat distret, però... home, clar, improvisarem. Jo, a mi el que li faria, la pregunta que li faria a Joan Herrera, justament, és el paper i el futur d'Iniciativa per Catalunya. És a dir, Iniciativa per Catalunya ha tingut un gran èxit en aquestes eleccions, que probablement no hauria tingut si no hagués participat d'aquest moviment, diguem-ne, junt amb Barcelona en Comú, però automàticament això té un efecte que no sé si és positiu pel partit, i és que desapareix una mica del mapa, no? És a dir, no estem parlant d'Iniciativa, estem parlant de Barcelona en Comú, estem parlant de Colau. No he llegit gran èxit d'Iniciativa per Catalunya, no, ha guanyat Barcelona en Comú. El de cara a les eleccions catalanes s'està tornant a pensar, doncs, aquesta possibilitat de fer una candidatura també conjunta. Quin és el futur d'Iniciativa per Catalunya? Liderar això o què?
En primer lloc, hi ha Iniciativa per Catalunya Verd, si excloem els resultats de Barcelona en Comú, més enllà del creixement de Barcelona en Comú, creix en nombre de vots. Ho dic perquè hi ha un discurs de no, Iniciativa si no fos per... No, Iniciativa per Catalunya Verd, Esquerra Unida i Alternativa com a coalició, traient els resultats de Barcelona en Comú, incrementa vots, consolida totes les alcaldies i pot guanyar ciutats com Sabadell, Mollet i unes quantes més. Ho dic també perquè se sàpiga, és a dir, Iniciativa més contribueix a...
construir
un espai d'èxit des del meu punt de vista i amb un molt bon resultat a la ciutat de Barcelona, excel·lent, històric, sense precedents. I aquí diu, no, és que us diu, no, el futur d'Iniciativa és un partit que crea les condicions per canviar les condicions materials de la vida de la gent, posant governs al servei de la gent des del nostre punt de vista, i això és el que estem fent, i per tant, aquest és el futur. Sempre ens critiquen, no us poseu d'acord, i quan ens posem, quin és el problema, no? Que no es veu prou. Escolti'm, el patriotisme, per mi, no és la bandera d'un partit, per mi el patriotisme són els drets de la gent, i el que estem fent és construir plataformes, espais de confluència, per canviar la vida de la gent.
Però hi ha alguna possibilitat que això acabi en un gran partit, diguem-ne, d'esquerra transformadora?
Miri, vostè, senyor Barbeta, ho sap també com jo. La història del SUC l'any 36 és la història d'un partit que la funden quatre partits. La història d'Iniciativa, quan es funda en els anys 80, per cert, abans de la caiguda del mur, és la fundació d'un partit que ve del SUC, però s'incorporen nacionalistes d'esquerra i després molta gent que veníem del moviment pacifista i ecologista. Ho hem fet diverses vegades i ho tornarem a fer perquè, vaja, crec que l'important... Els partits no són instruments com a tal, els partits són instruments al servei de la gent i és el que estem construint i estem fent, i a la vegada ho fem amb una organització consolidada, forta i amb uns resultats bons, més enllà de Barcelona, dic. Desiguals, no tot arreu ha anat bé, també. Però bons a la resta del país.
Jaume Barberà.
Joan, dues preguntes. Barcelona en Comú és un èxit, a mi em sembla, sense precedents. Es miri com es miri. Encapçalat per una persona que fa 4 dies, ahir mateix em sembla que d'Independent, o abans d'ahir, el diari Independent posava una fotografia a portada que l'Ada Colau era treta pels antiavalots dels Mossos d'Esquadra. I aquesta persona avui pot ser l'alcaldessa de Barcelona. Per tant, és un èxit sense precedents. Bé, dit això, Joan, creus que Ada Colau, una vegada sap els resultats de la nit electoral, ha actuat correctament? S'ha vist alcaldessa sense ser encara votada per ser-ho? Votada,
no, jo crec que està
votada dintre de l'Ajuntament, ja m'entens, eh?
Fixeu-vos si està actuant correctament, que s'està veient en tothom, per definir majories. Dos, és la llista més votada, per tant ha de fer la feina per intentar...
Dic el que ha dit, per exemple, una de les primeres coses que ha dit, per exemple, és dir-li al president de la Generalitat que li pagui els deutes.
Jo crec que és raonable, és a dir, qui ha de ser la propera alcaldessa. A veure, anem a pams. Com podem criticar a Ada Colau allò que no critiquem al president? És a dir, si el president reclama els deutes de l'Estat a la Generalitat, i que ens sembla raonable. I si Ada Colau reclama els deutes de la Generalitat, quan serà la propera alcaldessa, perquè l'aritmètica ho diu i perquè els vots ho han dit, jo també crec que és raonable. El que no em sembla raonable és que, si m'ho permet, és que el president encara no l'hagi felicitat. Això sí que no és raonable institucionalment, Per tant, no, jo cap crítica a Ada Colau.
Creus que Ada Colau ha de demanar, com a Ajuntament de Barcelona, l'ingrés a l'Associació de Municipis per la Independència?
I ja ho ha dit, el que creu que sobre aquest tema, no? S'ha de pronunciar la ciutadania
que s'ha de fer un referèndum.
I que en tot cas la ciutadania determini quin és el futur. Ara, jo crec que el més interessant de la Colau, de la campanya de Barcelona en Comú i de les propostes que està fent, és que, si m'ho permeteu, estem parlant d'altres coses com desigualtat. El principal debat, jo crec que afecta i recorre Europa i que afecta aquesta ciutat. Estem aconseguint parlar de corrupció. Una cosa que ha fet molt mal en aquest país i que preocupa molt a la gent. I per mi el més interessant és que estem parlant de temes rellevants que semblava que no es discutien. Això també és un èxit.
Última, creus que el 27-S amb Ada Colau al capdavant de l'Ajuntament de Barcelona és més plebiscitari o menys plebiscitari?
Jo ho he dit. Amb el resultat de Barcelona en Comú i d'Ada Colau, el dret a decidir s'enforteix. Qui es debilita en tot cas són les polítiques, des del meu punt de vista, de qui lidera avui la Generalitat, que és Artur Mas, i qui s'ha de preocupar és Artur Mas, no el dret a decidir. Els resultats d'Ada Colau han de preocupar Artur Mas, no el dret a decidir.
Joan, és més o menys plebiscitari?
Mireu, va haver qui va dir que aquestes eleccions municipals eren plebiscitàries. I aquestes eleccions municipals demostren que la gent vota per molts factors. En les municipals, en les catalanes, en les generals, i això continuarà passant. I per molt que es repeteixi, no? La realitat és la que és. La gent vota per molts factors. I en un moment de crisi social sense precedents, de desigualtat com mai, en un moment en què la recuperació es nota pels directius de l'IBEX 35, però els salaris continuen baixant, ho sento, la desigualtat, la pobresa, la feina... forma part de les preocupacions de la gent i és un factor perquè la gent vota en un sentit o en un altre, això és així.
Breu, sisplau, Esperanci, breu, sisplau, Vicent, gràcies.
Dues preguntetes.
Vaja.
Curtes. Vostè creu que ara mateix, veient com reacciona la gent davant d'unes eleccions, en el sentit de que fa servir el vot no només com a projecte o recolzament a un projecte, sinó també com a càstig, la hipocresia política es premia? Dic per què. Perquè vostè reclama molt que es deixi a l'Ada Colau com llista més votada de Barcelona al Guarna, i en canvi vostès a altres localitats fan coses bastant diferents. Uh-huh. Això la primera. I la segona, hi ha uns resultats, vostè diu, amb nombre de vots, Iniciativa ha guanyat, en general, en termes generals. Però de veritat, quan veus determinats resultats, com a Badalona, per exemple, que abans era 3-2, a Santa Coloma abans 3-2, vostè diria que el fet de sumar en Podem, amb l'efecte que això té, no?, perquè té un recolzament mediàtic de 3 Media, fa que part del resultat sigui també gràcies a 3 Media, o no?
Tres Media és Antena 3.
A 3 Media, Sexta.
Grup... Val, perdó.
A 3 Media, Sexta, no?
Sí, d'acord.
També és la Sexta.
M'he perdut, sí.
A veure, dic, a part del resultat, també té a veure amb el moviment mediàtic.
Primera, ha d'escoltar bé el que jo he dit, eh? Jo no critico que no es puguin fer llistes, és a dir, que no es puguin fer majories alternatives a la llista més votada, no ho critico.
Però reclama respecte.
Respecte per l'assumptat, no? però jo el que dic és que crec que a Barcelona no hi ha una majoria alternativa, fins al punt de que perquè en Trias sigui alcalde ha de fer una majoria tan antinatura, si m'ho permet, com Esquerra en PP. Ja està. És a dir, de la mateixa manera que jo reclamo que, escolti'm, a Badalona hi hagi un govern alternatiu, si aquí hi hagués un govern alternatiu amb gent que opina més o menys coses semblants perquè creies que Colau no pot ser-ho, clar que seria legítim, però dic, els números no donen. L'altra cosa és després les dificultats per governar, no? Com es governarà, com se'n problemen els pressupostos. Aquesta és la primera reflexió que faig. Per tant, si m'ho permet, i hipocresia cap, perquè jo defenso el que defenso, i ho defenso molts llocs en el territori, ho defenso que a Madrid ho facin, i defenso que a Badalona es faci. Per tant, si aquí hi hagués una majoria alternativa coherent, però és que no hi és.
Alberto Fernández el que està fent és exactament el mateix del que està fet Esperanza i Real Madrid, i en general la línia del PP, que és... Hi havia tots contra el fuego, tots contra Podemos.
Això no és així, perquè... No. Una cosa. Mira,
deixa'm acabar la segona pregunta. No, jo t'he dit que els resultats d'Iniciativa traien els resultats de Barcelona en Comú, el nombre de vots es puja. I ho sento. Iniciativa, sí. És a dir, clar que hi ha llocs on es retrocedeix, però per què no vas a buscar els resultats de Montcada i Reixac? Per què no vas a buscar els resultats a Tortosa?
Perquè poblacionalment no són tan importants, per això ho fem.
Bueno, escolta, Hospitalet és important poblacionalment?
Sí, els Hospitalets són bons.
Bueno, hem pujat. És a dir, jo el que dic és que globalment es puja. Ah, i això sí, Podemos pot tenir espai mediàtic a Antena 3 i a la Sexta. La gent d'Iniciativa, jo diria que molt espai mediàtic a Antena 3 i la Sexta, aquesta gent que ha pujat en vot, Vaja, jo no l'he trobat. Ep, potser si ens en donen una miqueta... Mira, hi ha uns que han tingut un gran suport mediàtic, també. Ciudadanos. Molt. Potser sí. És un molt mèrit, treure un 6% amb aquest gran suport mediàtic. Potser està molt bé. Jo, amb una desena part del suport mediàtic que ha fet Rivera, em faria potser per treure fins i tot una mica més millor resultat que aquest que hem tret. Ho dic perquè, si parlem de suports mediàtics, parlem en plata. Podemos en té. Jo no soc Podemos, jo soc Iniciativa per Catalunya Verds. I segona... Podemos ha tingut suport mediàtic, però el suport mediàtic de Rivera... és molt mèrit, treure un 6% amb aquest suport mediàtic. Jo m'esperava més, posats a parlar-ne.
Vicent.
Vostè definiria el projecte de Barcelona en Comú com rupturista o com reformista?
Jo crec que té elements de rupturisme, de ruptura, i si m'ho permet, de reformisme fort, també.
Jo aquí veig una contradicció, que és que és ruptura contra algú que ja havia estat en l'Ajuntament, i per tant això vostè segur...
Sí, això ho hem sentit a la campanya. Mai s'havia parlat de tant d'Iniciativa
però ho entenc
en una
vostè,
campanya sense que es presentessin les sigles d'Iniciativa.
Però vostè entén que aquesta paradoxa aparega. La paradoxa d'un partit que ha estat responsable en moltíssimes àrees de govern de l'Ajuntament i que es presenta amb un projecte que és rupturista. Per tant, per mi és una primera contradicció que li senyale. I la segona, molt ràpid, que no és contradicció, és dir, si sumem els vots rupturistes, amb elements rupturistes a Barcelona, jo crec que hi ha dues opcions que clarament ho eren, o una que ho era, ara vostè diu, a mitges, i l'altra que creu clarament, que són la CUP i Barcelona en Comú. Però són 14 regidors. Ara Colau és conscient que segons quines polítiques s'apliquen a partir d'ara, no per aritmètica només de govern i, per tant, per la necessitat de rebre suports, sinó segons quins projectes s'apliquen a partir d'ara, resulta que té el suport que té, que entre 41 regidors són 14, per aquests projectes de ruptura?
A veure, en primer lloc, què entenem per rupturista? Jo crec que la persona més rupturista...
Això m'ho ha dit vostè.
No, no, però la persona més rupturista dels últims anys segurament és Jordi Pujol i Soleil, no?
Sí. Ara no, ara m'està fent una mica de trampes.
No, l'estic fent trampes. Perquè jo crec que el que trenca precisament la democràcia és, per exemple, la corrupció. Per mi el que trenca la democràcia és l'increment de la desigualtat. I primer element. Segon element, clar que la gent de Barcelona en Comú, i això li heu de preguntar amb ells, a l'ADA, no?
N'és conscient, si són,
n'és conscient de l'aritmètica. Però a la vegada jo també crec que avui hi ha una àmplia majoria per governar a favor de qui s'ha sentit més oblidat per part de l'Ajuntament de Barcelona. I crec que es farà també com es pugui, d'acord amb l'aritmètica. I tercera reflexió. Jo ho dic per deixar-ho clar. Nosaltres hem format part de governs i sempre amb un paper de subsidiarietat. Hi ha coses que les hem tirat endavant i les reivindiquem, les polítiques socials, i altres que no les vam poder aturar. L'Hotel Vela es va aprovar amb els vots de CiU i PSC. I podia posar un munt d'exemples també a la ciutat de Barcelona que es votaven l'ordenança del civisme, amb els vots de CiU i PSC quan governava PSC. Avui nosaltres ja no juguem aquest paper de subsidiarietat, formem part d'aquest espai que ha guanyat. I aquest és un canvi de xip i un rol diferent al que avui juguem la gent d'Iniciativa, i estem contents de formar part de la gent de Barcelona en Comú.
Escolti'm, jo acabaré de seguida, però primer, un altre document de Xavier Trias, avui deia jo el davantal. Tu pots estar d'acord o no pots estar d'acord amb Ada Colau, la gent haurà votat, hi ha gent que està més espantada, menys espantada. Uh-huh. Anton Costas l'altre dia, el president del Cercle, diu que és il·lusionant. I sobre els interrogants, a partir del que ha dit la pròpia Ada Colau, per exemple, amb el tema de la Fórmula 1. És evident, perquè hi ha coses que són evidents, que primer de tot ha d'haver les beques menjador. Vostè li agrada la Fórmula 1?
No.
Ja som dos.
No.
Defensa que continuï la Fórmula 1, vostè, a Barcelona?
Amb un meló. Sí, a veure, a mi el que em sembla interessant
circuit,
és que s'obri el debat.
Circuit Catalunya,
és que s'obri el debat, perquè, miri, a Catalunya, per exemple, és prioritari les beques menjador o mantenir el concert a les escoles d'èlit que segreguen nens i nenes? O les ràtios a les escoles? Per mi és més important bones ràtios a l'escola pública que mantenir el concert. I aquest és un debat que no l'hem aconseguit obrir. Jo estic molt content que cada Colau el que faci és posar un debat damunt de la taula, que és prioritari.
Quan el tripartit governava...
Què dius, Barbeta? Què dius?
No, que quan el tripartit governava les va renovar aquestes...
No, però, Barbeta, és a dir, sí. Tu i jo hi ha Jim Chomsky, com tu vas dir, com Ada Colau, i com, per cert, amb un article de molt mal gust,
escolta,
com Bin Laden.
I sabem perfectament, Barbeta,
que avui, precisament, l'hegemonia cultural es construeix també en el terreny de les idees i dels debats. Primera reflexió. Segona reflexió. És legítim que avui el que es faci és discutir sobre quines són les prioritats. I tant que sí. I jo estic content que a Barcelona tinguem algú que posa damunt de la taula que amb els mateixos diners has de triar. I el que és veritat és que en aquest país, amb els mateixos diners, no s'ha triat a favor del qui més patia. I aquesta reflexió que obre de Colau, el simple debat, el fet que estiguem discutint-ho, el que estiguem parlant quines són les prioritats de país, per mi és un èxit.
Però
que,
no és
estiguem
no
obrint la gent.
Jordi, jo no volia treure el tema, perquè em sembla una polèmica absolutament artificial, però ella ha tret el tema.
Quina polèmica?
Aquest tema, això del Chomsky i tot això.
Ah, no, jo no tinc cap polèmica. Tu vas fer un article propi d'altres mitjans i altres diaris. Cadascú responsable d'allò que escriu, no?
Hi ha un problema. Sí, tira.
Vols dir el que jo deia en aquest article?
Sí, explica-ho tu, a veure...
No, digue-ho tu, si ho saps. No, doncs
sí, ho vaig llegir.
Vas dir
que Bin Laden i Ada Colau llegien el mateix autor.
Joan,
sembla un periodisme peculiar.
No, deixa't parlar o no, perquè si no es puc explicar-ho.
A veure.
Si us ho expliqui, el mateix dia que es va publicar a La Vanguardia que el senyor Noam Chomsky signava un manifest a favor d'Ada Colau, en una finestreta mínima, a l'última ratlla,
sí.
Jo deia, i entre els papers i tot això, li han trobat al senyor Bin Laden llibres de Noam Chomsky, que tothom sap qui és.
Com? El senyor que signa...
El senyor que acaba de firmar. Escolta'm, als Estats Units... No, és que clar, que jo no era conscient, era de la bombolla tòxica de la campanya electoral. Jo estic a 6.000 quilòmetres, i jo, com que altres vegades he fet, pues a la ciutat, coses que passen aquí, coses que passen allà. Als Estats Units, tothom ha publicat que el nom, que el Bin Laden tenia llibres de Noam Chomsky, però a ningú, absolutament a ningú, ni a l'extrema dreta republicana, s'hi ha acudit vincular el senyor Noam Chomsky amb Bin Laden o amb Al-Qaeda. A ningú. Jo no estic boig. Jo no he perdut l'Oremus. Jo no penso que la senyora Ada Colau tingui res a veure ni amb Al-Qaeda ni amb allò. Al contrari, el que sí que trobo és que està bé que aconsegueixi que un intel·lectual de prestigi com el senyor Noam Chomsky li doni suport.
És que com vas barrejar la peça de Noam Chomsky amb el seu suport a Ada Colau amb la informació de Bin Laden, em va sorprendre. Però vaja...
Perdona, també vaig relacionar l'ensupiment d'un sector esquerrà del Partit Demòcrata amb la Hillary Clinton, amb l'ensupiment que tenia el PSOE l'últim temps de Rubalcaba, o les manifestacions que van haver amb el tema, diguem, racials aquí contra la violència policial, convocades per internet, bueno, doncs amb altres mobilitzacions del món i també amb les mobilitzacions catalanes. Però, escolta'm, acusar... Jo no he fet ni insinuat mai de la vida, i no se m'ocorreria perquè no m'he tornat boig, una relació de la senyora Colau. És més, és que resulta que és que jo l'únic que he escrit... Jo no tinc per què donar explicacions de les meves posicions polítiques, però és que jo quan he escrit de la senyora Colau a La Vanguardia, un que està publicat, dir-ho, pues escolta'm, jo vaig escriure, ho dic perquè ho tinc aquí, com que esperava que algú m'ho digués, deia jo el dia 17 de febrer del 2013. Carai. Deia, Ada Colau, l'heroïna dels afectats per la hipoteca, que ha demostrat que fins i tot la majoria absoluta del PP és doblegable. En una entrevista al senyor Duran Lleida, li tornava a dir el mateix. Li deia...
Perfecte, que val. No, molt bé. A mi no em sembla raonable en un article de les dues coses.
No, perdona.
Em sembla que molta gent tampoc,
però vaja. La deshonestedat, com diu el Chomsky, és manipular i tergiversar les coses. M'entens o no? Sí, sí. I llavors, jo crec que potser els hi faltava algun assumpte de campanya l'últim dia, sí, i es van fotre... I després ja, alguna mala persona, diguem-ne, que a sobre es vol posar estupendo, costa meva. Però em va semblar... De veritat que esquimi em va saber molt greu aquesta manipulació, aquesta transmissió tan dolenta. Clar,
bueno, jo crec... Perdona, Jordi, no crec que em vas equivocar, però vaja, tu ets un periodista expert que sap perfectament no barrejar determinades coses. És igual. Escolteu.
Ja està. Barbeta.
Aquí, els meus companys corresponsals de Washington encara riuen.
Molt bé. Perfecte. Acabo de seguida, senyor Herrera. Avui diu El País que la victòria de Colau paralitza l'hotel de luxe del Deutsche Bank.
No. La paralitza del moviment veïnal...
És el que diu El País, no? Jo l'enganyo, eh?
Sí, ja, sí, he llegit el titular.
Estic llegint el titular,
Però si llegim la peça i sabem què ha succeït, miri, la construcció de l'hotel de luxe que es volia fer a Diagonal en Passeig de Gràcia, la primera oposició va ser del moviment veïnal.
Cert,
I en caràcter previ, a l'Ajuntament de Barcelona, des del grup aleshores d'Iniciativa i Esquerra Unida, però també altres grups, vam dir, escolteu, això és una barbaritat. Quin sentit té que estem parlant de moratòria en el turisme, de repensem el model turístic i fem aquest hotel? Qui para la construcció, fruit de la pressió de la ciutadania, òbviament, és en Xavier Trias, perquè creu que precisament això no es pot tirar endavant. Gràcies a la mobilització, perquè ho volíem fer. I és obvi que havent-se paralitzat, el que no farem ara, el que no s'hauria de fer ara, jo crec, i això haurà de dir el proper equip de govern, i l'Ada, quan sigui alcaldessa, com jo crec que succeirà, que si hem parlat de moratori, tots plegats, això es paralitzi. Permetin que afegeixi aquí una consideració. Hi haurà assetjament mediàtic. I ho dic perquè estiguem tots preparats. Si un govern menys transgressor com el govern d'Entesa, també conegut com a tripartit, va tenir assetjament mediàtic, hem d'estar preparats precisament per l'assetjament mediàtic cap al govern que es construirà a la ciutat de Barcelona. Jo dic perquè... Mediàtic. Perquè n'hem de ser conscients de que estem parlant de canviar moltes coses. Fa dos dies es deien que no s'estaven fent contractes, i tots sabem que s'anava a renovar un contracte amb Movistar per valor de 3 milions d'euros, que per sort es va paralitzar. Però hi ha molt en joc. I per tant, com que hi ha molt en joc, l'assetjament mediàtic hi serà. I jo el que espero, i estic convençut que succeirà, és que hi haurà bona professionalitat, que s'informarà amb transversalitat, que intentarem generar debats el més sans possibles per la ciutat i que respectarem en definitiva les majories de govern. I vaja, i en tot cas ho dic avui perquè crec que hem d'estar preparats pel que vindrà. I ser-ne tots conscients.
Per cert, coneix Ximo Puig?
Conec molt a Mònica Oltra.
A Mònica Oltra.
Però, vaja, fa una pila d'anys.
Ximo Puig, passat, molt poc. No. Molt poc, eh? Suposo que el que ha passat al País Valencià és una de les grans notícies d'aquestes
últimes. I jo, que sóc fill de valenciana, encara més. És a dir, ja. Crec que el que ha passat al País Valencià i a València Ciutat és extraordinari.
Vicent.
És una notícia excel·lent i jo estic molt, molt content per les valencianes, els valencians, i perquè el País Valencià vagi a llegir canvi i afegeixo, i a més, per, si m'ho permeteu, personalment, fins i tot pels excel·lents resultats de la Mònica Oltra i de la gent de Compromís, els resultats d'en Joan Ribó, no?, a la ciutat de València, són extraordinaris.
Vicent, coneixes el Ximo Puig?
Sí, tant, sí, molt, de fa sí. Molts anys.
Senyor Puig, bon dia, moltes gràcies.
Hola,
moltes
molt bon dia, moltes gràcies.
Aquí Joan Herrera, als estudis de RAC1 a Barcelona, i a la SER de València tenim el senyor Ximo Puig.
Senyor Veste, un segon, el conec quan estudiava periodisme.
Ah, Vicent, quant de temps, Vicent, quant de temps? Quins temps aquells?
Quins temps aquells?
Any 79.
Ara parlarem de València. Senyor Herrera, moltes gràcies, un plaer.
Gràcies a vosaltres. I felicitats a en Ximo i a tota la gent del País Valencià, perquè el que heu fet entre tots al País Valencià és històric. Necessitem... Ma mare, que és catarrotxina...
Hombre, molt bé.
El que necessitem al País Valencià, precisament, és canvis profuns i fer fora, precisament, a qui tan mal ha fet al País Valencià.
Moltes gràcies, Joan, i sort.
M'estalviaré dir-li la dita que hi ha sobre Catarroja i les dones.
No, t'estalvia.
Escolti, digue-la, perquè ara hi ha la majoria de gent d'aquí que tampoc sap.
No, no és la que vostè es pensa. No és la que vostè es pensa.
La que sigui, no pots dir això ara i m'aquí callar. Digue.
Catarroja, l'aigua roja i el molí sense forment. Si voleu xiques guapes, el Càcer i Picassent.
Cap al Cort Inglés.